Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bona tarda. Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró, torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència, la taula de so, la Duquima Parra, i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenòmensnaturals.net i a iVoox, ja sabeu que du dues os. Comencem! La irrupció de la intel·ligència artificial en el món del periodisme ha generat un debat intens sobre el futur d'aquesta disciplina. Mentre que alguns temen que l'automatització i les eines de la intel·ligència artificial puguin substituir el treball dels periodistes, altres sostenen que aquestes tecnologies poden ser aliades per millorar la qualitat i l'eficiència de la informació. En aquest context, és essencial explorar com la intel·ligència artificial pot transformar els processos de recerca, redacció i distribució de notícies, com també la seva relació amb la transparència, les dades obertes i els drets digitals. Per parlar de tot això, tenim amb nosaltres a Carme Peiró. Hola, Carme.
Què tal?
Molt bé, que encantada de sentir-te. Molta il·lusió que vinc, que hagis vingut.
Estic encantada de ser aquí a Ràdio Ferró, molt especial.
Doncs vinga, som-hi. Carme Peiró és periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació des del 1995. Ara mateix és doctoranda per la Universitat Pompeu Fabra i la seva recerca sobre les investigacions periodístiques de vigilància dels algoritmes, si no ho dic bé, és Visiting Scholar en el Centre for Technology in Government de la Universitat d'Albany, és directora executiva de la Fundació Visualització per la Transparència, que promou l'ús de les dades obertes per empoderar la ciutadania i que també el retiment de comptes de la informació pública, i és professora d'Ètica i Intel·ligència Artificial al Màster de Ciència de Dades a la Universitat de Girona. I ho deixem aquí perquè podríem continuar, però millor que anem a sentir-la, que serà molt més interessant. Carme, ja sabem tots que la intel·ligència artificial pot ser una poderosa eina pel periodisme, pot millorar l'eficiència, com dèiem al principi. Però en què? En què creus que la intel·ligència artificial pot millorar el treball dels periodistes en el seu dia a dia?
Bé, jo començaria per intentar acotar una mica de què parlem quan parlem d'intel·ligència artificial.
Endavant.
Perquè és un terme molt ampli que els mitjans es fa servir moltíssim amb la idea de que tothom entengui que es tracta d'una tecnologia, però dins del que és el concepte d'IA, l'acrònim d'intel·ligència artificial, hi entra programadors i diria, bueno, de què parles exactament, de quina intel·ligència artificial? Llavors, quan parlem, ens anem al món periodístic i aquestes eines que ja s'estan fent servir, jo parlaria de programari. Sistemes algorítmics, m'agrada dir, no?, que és un determinat algoritme que fa una funció per o sigui, tu li enxufes uns inputs o una informació i et dona un resultat, no? La gent que ens estigui escoltant ho pot entendre si ha fet servir mai una d'aquestes eines tan populars que d'IA generativa que es coneix, no? Que com el ChatGPT o quan ha intentat generar alguna imatge amb aquestes altres eines, en què tu li dius, com si estiguessis buscant al Google, fes-me el dibuix d'una persona i bum, i et planta una imatge, un dibuix, no? Després el pots ajustar. Doncs en el periodisme també estem fent servir aquestes eines, doncs per múltiples funcions. Els periodistes sempre han tingut eines per fer la professió. Digue-li càmera fotogràfica, digue-li màquina d'escriure, digue-li ordinador o digue-li un programa d'ordinador que ens ajuda a gravar aquesta emissió. Doncs ara tenim aquestes eines que algunes d'elles s'han demostrat útils. Per exemple, una de les mancances que tenien els professionals del periodisme era quan fèiem entrevistes, poder tenir una transcripció una mica digna de tota la conversa. Imagina, tantes entrevistes que podem fer que puguin durar una hora i mitja, dues hores, després tu i jo hem fet la transcripció literal i ens passaven com 4, 5 o 7 hores intentant donar-li forma a aquella entrevista, no? Com màquines. Ara les màquines fan això, ho fan millor en anglès encara, hi ha eines que ho fan en castellà bastant bé, en català encara costa més, hem d'entrenar més aquestes eines en la nostra pròpia llengua i tot serà una evolució cap aquí. Aquesta és una utilitat, no? I és cert que també hi ha eines, com les que hem mencionat, del que es coneix com IA generativa, que podríem escriure articles periodístics. Jo aquí això ja ho posaria en la balança de parem-nos, no? En realitat, per a què et serveix això? Quina és la necessitat d'escriure aquest article? I després hi ha molts altres factors que entrem dins de l'ètica, no? Què faràs? Diràs que ho ha fet un dels teus periodistes com a mitjà? O ho explicaràs a les audiències que estàs fent la prova amb una eina, no? Si ho dius que estàs fent la prova amb una eina, com ja ho va fer el The Guardian en el 2019, doncs xapó, perquè llavors estàs investigant, estàs experimentant i ets transparent. Si no ho dius, aquí estem traspassant una línia vermella que es pot aplicar a totes les professions, no només al periodisme.
Els resultats d'una demanda que li fas tu a la IA generativa està basada en uns algoritmes que han fet persones, amb unes ideologies i amb unes creences que estan presents d'una forma o d'una altra, no? Per tant, és una mica arriscat.
Sí, no volem espantar a ningú ni que ningú tingui por de la innovació tecnològica, però és cert el que acabes de dir, perquè tota la tecnologia tan potent que tenim a l'abast ara ha estat feta majoritàriament per Occident. O la que utilitzem en Occident està feta per Occident. Hi ha un Occident que fa aquesta tecnologia, és persona blanca, home, de tal edat. I llavors aquí sembla que no, però és moment que ens fixem també, no?, en l'origen de com està creada la tecnologia, perquè aquesta en concret, el que poden ser els sistemes algorítmics, doncs poden repercutir molt en el futur de la societat, no? És a dir, si tu tens un programari que està entrenat amb unes dades que no ha tingut en compte la diversitat humana, i per diversitat humana posem-li gènere, raça, orígens, edats, professions, etc., doncs et dona uns resultats que no tindrà en compte la diversitat humana, amb el qual anirem homogeneïtzant tot el que és la humanitat, no? Hi ha una investigació molt interessant que es va fer amb aquest programa que es diu Midjourney, que era per generar fotografies, imatges. Llavors, una periodista, la Victoria Turk, va publicar en el mitjà Rest of the World, no? Va publicar aquesta investigació. I el que va fer és generar milers d'imatges en el que li preguntava al programari, al Midjourney. Li preguntava, diguem, dibuixa'm una persona de la Índia, dibuixa'm una persona de Mèxic. Va triar 5 països del món i les persones tenien totes un biaix supermarcat. O eren homes únicament amb barba i de més de 60 anys. O eren homes únicament blancs i amb una bandera dels Estats Units. O eren... I llavors ella va anar detectant tots aquests biaixos. Però no només això, sinó que després li va dir, dibuixa'm els carrers de Nova Delhi, dibuixa'm els carrers de diferents ciutats del món i dibuixa'm un plat típic o dibuixa'm el vestit típic d'una persona. I es va donar, i el títol és així, no?, com la IA generativa com la IA generativa fa que s'eliminin les cultures, perquè va anar homogeneïtzant totes les imatges, de manera que si tu fas servir aquest programari, imagina que ets una persona que treballa en una agència de publicitat, que ha de fer una campanya de màrqueting, no?, o imagina que ets un periodista i ha d'il·lustrar alguna imatge, el que sigui, qualsevol exemple. I tu no saps realment com és un carrer de Myanmar, perquè no has estat mai. Bueno, ara, per desgràcia, està fatal. Però qualsevol país que... Però la publicitat és d'aquello. Tu la plantes allà perquè te l'ha donat el programa i perquè t'has sortit en 3 segons de fer aquella imatge, has estalviat temps, ximpun, i ja està. I no t'importa si el vestit típic no és correcte. Et pot importar, però no ho saps.
No tens amb què comparar.
No ho tens. Llavors, això ens dona un aprenentatge molt interessant, que és utilitzem la tecnologia únicament quan siguem capaços, sota la nostra expertise o experiència professional, de ser crítics amb la tecnologia. I si no la utilitzem. És a dir, tu a un doctor no li pots posar una eina a la consulta de...
Un metge, vols dir.
O una metgessa,
sí, sí.
No li pots posar en el CAP, en el centre d'atenció primària, un programari que detecti una malaltia de la qual ella no és especialista per estalviar les cues als especialistes. I això està passant, no? I llavors, també és bo fer-se la pregunta, per a què volem fer servir aquest programari? Que no vol dir no ho fem servir. No, perquè anirem més ràpids en donar als pacients... Doncs el servei especialitzat, encara que no se derivarà un especialista, sinó que ho dirà el metge de capçalera. El metge de capçalera pot ser crític amb el resultat de la màquina perquè en coneix Ok, som-hi, estalviarem. No pot ser crític amb el resultat perquè no té aquest coneixement.
Vigilem.
Vigilem, perquè pot ser que els falsos negatius o
positius,
ens portin una desgràcia, no? Mm. I estem en aquest punt, no?, de reflexionar, de tenir una tecnologia superpotent sobre la taula i de dir alhora, anem a fer-nos preguntes. A veure què. No tot és sí, no? Ni tot és no.
No, no, està clar. I a més, seria posar portes al camp. Això no hi ha qui ho aturi. Només podem fer-ho reflexionant, no? I llavors, en el món del periodisme, creus que podria ajudar a combatre, per exemple, la desinformació? A detectar-la?
N'hi ha eines ja, eh? I Europa està molt posada en aquest tema perquè és una gran preocupació, sobretot, especialment, des de la Covid. Mm-hmm. Europa es va trobar en una situació totalment alarmant amb la desinformació. Cambridge Analytica ja havia aparegut. En àmbit electoral hi han passat moltes coses i continuen.
Sí, sí.
De Cambridge Analytica es va demostrar que la desinformació en períodes electorals, després ha vingut Brasil, Estats Units, etc. I en Àsia s'han fet moltes coses que no ens hem assabentat en campanyes electorals. Recomano, per cert, veure una pel·lícula documental que es diu El Gran Hackeig, que jo crec que es trobarà fàcilment en qualsevol plataforma de les que fem servir, i precisament explica la part del darrere de Cambridge Analytica. És molt interessant per fer un clip en el cap i dir no? amb el tema de la desinformació. Doncs sempre s'ha sabut que hi ha agències pagades, molt ben pagades, per crear aquesta desinformació. Algú paga aquestes agències.
Sí.
Probablement governs que els interessi. Llavors, en el tema de la desinformació que no vingui per campanya política, ens trobem un gran problema, per exemple, en el tema de la Covid. Hi havia dos bandos molt enfrontats i la desinformació no ajudava en absolut. Aquestes eines jo diria que estan ajudant, però encara no són del tot 100% una eina i un recurs per ajudar. Per què? Perquè el llenguatge depèn molt del context i les màquines encara no entenen del tot el context. Quan dic context, em refereixo no només als fets històrics o al volum d'informació que pot manegar un programari d'aquests, que és impressionant, sinó als dobles sentits de les paraules, a les dobles interpretacions, als jocs de paraula, a la broma que en qualsevol d'aquests missatges per xarxes corre, als missatges d'odi, a tantíssimes coses. Penseu que no deixen de ser programes d'ordinador, aquestes eines.
És programari.
És programari que algú manualment l'ha creat. I llavors, imagineu si per aquest és el motiu, no? Encara no estan 100% perfectes com per confiar-nos a que ens salvarà de la desinformació. Aquest és un altre punt. No podem creure que la tecnologia ens salvarà de tots els problemes de la humanitat.
Ah, no, no, no farà que vingui més aigua o que plogui més.
Ni farà que es, bueno, puc predir la propera pandèmia, però si no fem mesures estratègiques de govern per protegir la població, un programari per si sol no farà que això passi. És a dir, no treurà l'analfabetisme, no, sinó que serà una mesura educativa. Vull dir,
al contrari, pot fer que confiïs massa i anar baixant el nivell formatiu i l'esperit crític de la gent, no?
Bueno, tu acabes de mencionar un biaix fonamental que consisteix en això, en tu confiar en excés en el programari i no fer servir les teves capacitats professionals. I, de fet, d'això se li acusa aquí a les persones catalanes, no sé si ho sabeu, fa més de 14 anys que tenim un programari, es diu el Risc Canvi, ha sortit molt als mitjans. El que fa el Risc Canvi és predir la reincidència criminal. Mm. És a dir, quan una persona ha de sortir de presó perquè ha complit condena o té un permís, doncs, i es passa, el funcionari de presons passa aquest programa, que és una qüestió d'un formulari de preguntes, i en funció de la valoració dona un resultat que podria dir aquesta persona té tendència a que quan surti torni a cometre un crim o no, d'acord? Llavors, clar, què passa si el funcionari de presons que porta anys en aquell expedient d'aquella persona coneix la persona i està en desacord amb el resultat de la màquina. Diu que està en desacord o com la màquina ha mogut centenars de milers de xifres i d'expedients i tal, no vol enfrontar-se a aquest resultat. Llavors, això ho podem traslladar a programaris que puguin haver en l'àmbit hospitalari, en la sanitat, en l'educació, que estan ja fent-se servir també per avaluar competències dels alumnes, etc. No? I, bueno, aquí és necessari molt de debat, també,
sí.
perquè aquests programaris, alguns són realment molt bons, però no 100%. O sigui, encerten la majoria de vegades, però no 100%. I un dels casos que porto en el doctorat és un que va passar, que passa aquí a Espanya, amb el algoritme que anomenen Biogen.
Sí, la violència de gènere.
De violència de gènere. És un algoritme que tota la Policia Nacional, i jo pensava que no la catalana, però es va firmar un acord, i també la catalana des de fa uns anys, fa servir quan una dona va a una comissaria a denunciar un fet de violència de gènere. La policia aquesta ja està escoltant aquesta dona, però en realitat li fa preguntes que està posant en un programari. Llavors, el resultat del programari és el que fa que el policia digui: se'n pot anar a casa tranquil·lament, que no li tornarà a agredir la seva parella o exparella o qui li hagi fet això. Ja no tornarà a casa.
Quina por, no?
Clar, i el que denuncia l'article del The New York Times, que va sortir publicat el juliol de l'any passat, és que s'equivoca. És cert que ha encertat en un 80% dels casos, però s'ha equivocat en uns quants i li ha portat la vida a dones.
Clar.
Perquè va tornar a casa i la van matar. Llavors, dic el mateix, no? Atenció amb aquesta tecnologia tan potent, perquè quan s'aplica en les persones és quan hem d'anar molt en compte, no? Quan l'apliquem en femtext i ens equivoquem perquè resulta que ha traduït malament una paraula del català, de l'anglès al català, mira. Però quan s'equivoca i resulta que acaba morta una persona per una situació així, que la majoria de vegades acaben és ocult, no s'acaba de dir que el fet va ser perquè van passar el programari, etc.
Bueno, clar, això és irreversible.
S'ha de millorar molt tota aquesta tecnologia. I serà molt potent i ens ajudarà a moltes professions, però s'ha de millorar molt. Estem en aquest moment. No tot és fantàstic.
Uf, és un problema, sí, s'entén perfectament. Passem a un altre tema.
Vinga, més divertit?
Esperem-ho, sí, perquè això és prou dur. Esperem. Estàs a la Fundacionalització per la Transparència. Llavors, aquí us centreu a fer que la informació complexa sigui clara i sigui accessible perquè, bueno, amb les dades, no? Explica'ns com podeu augmentar aquesta transparència per ajudar, jo què sé, comunitats perquè prenguin decisions.
Doncs la Fundació BIT, Visualització per a la Transparència, la vam crear ara fa ja 5 anys. Estem molt orgullosos. És una organització sense ànim de lucre. Som un equip petit de professionals que ja veníem d'una trajectòria llarga en l'àmbit de la comunicació i sobretot de la comunicació internacional en mitjans com New York Times, Guardian, National Geographic i es donen casuístiques diferents que ens trobem i mira, i saps allò de que i tu què fas i fem alguna cosa i vam començar per fer l'espurna de la Fundació BIT. És un reportatge que vam presentar el 2018 que es diu Desprotegides malgrat tot, que és en obert, i si busqueu Desprotegides malgrat tot us sortirà el reportatge a Google. I en aquell moment el que vam fer va ser buscar les dades a Catalunya de violència de gènere amb una intenció de retiment de comptes, de demanar, exigir a l'administració catalana què estava fent amb la violència de gènere. I per basar-nos, nosaltres no érem experts en la temàtica violència de gènere, però sí en destapar les dades que ens pertanyen a tots, perquè han de ser dades obertes per la llei de transparència que tenim vigent des d'allà fa més d'una dècada, i dir, ei, les dades ens estan dient que cada any a Catalunya més de 75.000 dones...
És molt alt, això.
Molt alt la xifra, estan patint fets molt greus. Fets molt greus, consultat amb les expertes en violència de gènere, vol dir que t'amenacin a matar-te, que t'agredeixin amb una arma, que t'amenacin amb emportar-se els fills a un altre país. Fets molt greus que t'amenacin psicològicament de que no podràs mantenir-te, no tens diners. I més de 200.000 altre tipus de fets no considerats tan greus. Si això estan dient les dades, govern català, quina és la quantitat de diners que esteu destinant per fer front a aquest problema? Perquè està molt bé sortir al carrer un dia a l'any, però és que cada dia els fets estan dient això.
Cada dia passen coses.
Llavors va ser un reportatge que ens va costar uns mesos de treball, però érem periodistes independents i ens ho podíem en aquell moment permetre, i vam dir, i vam presentar-ho, i és conegut, i vam dir, ostres, hem de fer més d'això. Hem de fer més d'això d'exigir, és a dir, de gratar la dada que està oberta. Si no està oberta la dada, quan parlo de dada oberta vol dir, a mi m'interessa un tema, i si no trobo en els portals de dades obertes, que tothom podeu anar a una web i tenim informació, les dades són informació. Per a què? Informació per a prendre decisions. Prendre decisions de quina mena? De tot tipus, sobretot en moments electorals, per si continues votant el mateix partit o no, si l'han fet bé o l'han fet malament, si s'han gastat els pressupostos, si han complert les promeses, t'ho diuen les dades. Quants s'han gastat en neteja dels carrers? Quants s'han gastat en salut pública? Tot això t'ho diuen les dades, d'acord? Però què passa? Que t'ho diuen en un conjunt de dades, en que es diuen datasets, en Excel, que no tothom ha de saber realment llegir-los, d'acord?
I com ho podem traduir? A informació per la gent del carrer?
Exacte. Doncs la Fundació BIT es dedica a això. Agafem temàtiques que poden ser de preocupació general, com ara la sequera fa poc, i utilitzem eines a poder ser de codi obert per agafar totes aquestes dades. Si no estan obertes, exigir-les per la llei de transparència, fem una petició de transparència, etc. Les tenim, i a partir de que les tenim, doncs les posem en una eina explicada de manera narrativa, comprensible i àgil, perquè tothom amb una d'aquestes eines senzilles, en total de tocar un filtre o clicar un botó, pugui veure, ah, mira, de l'any 2020 al 2025 això ha canviat així. I a més amb uns automatismes que cada cop que renormin les dades per part del govern, aquella pàgina que tothom està veient és actualitzada. O sigui, ja no hem d'entrar a actualitzar. I això ho hem fet amb la sequera, ho hem fet amb els indicadors de qualitat de vida que l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat ara fa poc, ho hem fet en temes... De fet, hem fet un projecte que es diu Catalunya en Dades, que animem a tothom que vulgui entrar, i el Catalunya en Dades és una experiència que tothom que estigui interessat en tocar aquestes eines, en saber una miqueta més, en explorar com fer-ho, no? Fem com una guia, una formació a distància, no? A través d'unes pautes, sense escriure un correu, i t'anem guiant perquè tu també toquis aquestes eines, també t'atreveixis a tocar aquestes dades.
I suposo que potser per augmentar les persones que us hi dediqueu, perquè hi ha tantes coses a estudiar,
moltíssim.
I suposo que tampoc sou tants.
No,
i som, teniu altres feines.
Som un equip molt petit, tenim, per sort tenim feines que mantenen la Fundació, i la Fundació en el seu esperit és el de aportar coneixement en obert a la ciutadania, i després ens dediquem a projectes de caire internacional, la majoria de vegades molt bastant complexos, també per ensenyar dades, sobretot darrerament ara estem treballant amb la Universitat de Chicago amb dades mediambientals, no? Hem treballat amb Nacions Unides també perquè ens demanen explicar la complexitat de grans volums de dades perquè o els polítics puguin prendre una decisió, que no sempre han d'entendre...
Sí, no són experts en tot.
No, exacte. Llavors ens demanen, ei, volem incidir en la política, per tant, com expliquem aquest paper científic perquè els polítics ho entenguin i vegin la dada i la toquin? Llavors aquest és un repte que la Fundació té, i ho hem fet en diversos projectes. I en el nostre temps lliure, òbviament, cada any complim amb una sèrie de projectes per a la ciutadania, perquè també vagin acostumant-se, no? A dir, la dada em pot servir a mi a prendre decisions de manera individual. No?
Déu-n'hi-do la feina que feu. Sí, molt no pareu, no?
No en parem.
A partir d'aquí podríem adreçar-nos cap als drets digitals, no? Perquè estem parlant de dades que estan recollides, però no sabem si estan anonimitzades o en principi es perden, no? Però quan tu fas servir el teu correu per entrar en algun lloc, t'estan posant cookies com a mínim. Algunes és impossible que no te les entrin. Com podíem pensar en els drets digitals? Què podem reivindicar? Què podem demanar?
Doncs és una gran és una gran lluita que no hem de parar. La primera cosa, diria jo, és tenir consciència de que tenim drets digitals. I què vol dir això? Doncs que, igual que tenim drets humans, hem de tenir uns drets en tot el que és entorn digital, en tot el que des de les aplicacions del mòbil fins a les xarxes socials, que ara formen part de la nostra vida. Ja no dic navegar per pàgines web, però com a mínim aplicacions de mòbil i xarxes socials.
Exacte, perquè tu et compres un mòbil però figura que no tens accés al fons, a l'arrel del mòbil. Hi ha una sèrie d'aplicacions que ha decidit el fabricant que te les col·loca vulguis o no.
Exacte, exacte. Llavors, amb tot això és molt difícil lluitar, però cada cop a Europa s'ha de dir que cada cop això està més vigilat, tenim lleis. El que és difícil, o sigui, està molt bé perquè tenim lleis, però el que és molt difícil des de la ciutadania és protestar si alguna d'aquestes lleis no es compleix. Se suposa que hi ha unes lleis des d'Europa i hi ha organismes que vetllen perquè es compleixin aquestes lleis, i hi ha organismes que posen multes a les empreses que no compleixen o als governs que no compleixen aquestes lleis. Però se suposa, si una persona surt perjudicada per alguna de les coses que s'han suposat que no s'ha complert, no hi ha mecanismes des de la base per protestar. Llavors ha de ser una batalla enorme i sí que finalment podries arribar a exigir el teu dret digital. No animo a la gent a que desisteixi mai a la vida, sempre que lluitin. Volem gent lluitadora. Tenim lleis que ens protegeixen, però encara aquestes lleis són prou joves com per haver-se configurat canals de comunicació perquè la manera de dir «Ei, que s'ha comès una injustícia amb les meves dades», en aquest cas parlem de dades i de privadesa, però podem parlar d'altres casos. Imagina qualsevol persona perjudicada per un algoritme. Uh-huh. Qui és la persona? Qui és el responsable? Qui és la responsable?
Però això deu ser dificilíssim.
És dificilíssim, vale? Dificilíssim. Però n'hi ha molts casos. De fet, la meva tesis va de casos que han perjudicat les persones i n'he triat només 14 de centenars. De fet, hi ha bases de dades que recopilen milers de casos d'errors de la intel·ligència artificial, per dir-ho en grosso. Però les lleis europees existeixen, però encara no són molt madures i som nosaltres que hem de fer una mica de dir, bueno, estem aquí, i creure'ns que podem protestar. Quan jo dic això, hi ha gent que me contraargumentaria i diria, sí, home, és que això no ha de recaure en la ciutadania, això ha de ser el govern. Jo diria sempre, sí, i solo sí, ha de ser el govern, però també la ciutadania ha d'estar activa. No podem deixar-nos... Vull dir, quan dic activa, dic tenir curiositat per saber quin és el meu dret. Si ho sé, saber si hi ha una llei que em protegeixi. Si em protegeix... Saber que puc protestar. Si puc protestar, decidiré la manera més pràctica, vale, de protestar. Potser és agrupar-me amb altres com jo que vulguin protestar. Potser és emparar-me en un defensor del poble. Potser és emparar-me en una figura governamental que em doni dret a exigir. Per exemple, en el tema de les dades, podem demanar dades gràcies a que tenim la llei de transparència o informació pública, no només dades, qualsevol tipus d'informació. I si el meu ajuntament o el meu govern no m'ho dona, jo puc anar aquí a Catalunya a la GAIP, que és un organisme independent que em protegeix i em diu anem a estudiar el teu cas. No te l'han donat? Anem a estudiar. I a la resta d'Espanya passa el mateix. Hi ha un organisme independent per sobre del president del govern. Igual que tenim això ho sé perquè he tingut curiositat per saber-ho. Si no tinc curiositat per saber-ho, em quedaria de braços plegats.
A Fenòmens Naturals sempre promovem que els nostres oients i nosaltres mateixes es comprometin amb el temps que els hi toca viure. No podem estar relaxats i no vigilar què passa al nostre entorn, perquè si no et fan la llei te la faran, vull dir, no te n'adonaràs i estaràs pringant. T'has de comprometre.
I aquí tenim molta sort, perquè aquí tenim Europa, dic que aquí és Europa. Sí, vull dir, no està passant de moment als Estats Units ni està passant a Àsia. I llavors hem de posar en valor i aquesta llei i molt bé, doncs què em protegeix, no?
Que passa que també és molt frustrant quan vols escriure a algun lloc oficial i el correu no funciona, te'l retornen, el telèfon no respon ningú.
Això és molt frustrant.
Molt
aquest
frustrant.
És un dels grans errors que estem cometent. I ara vaig a la part més simple, que és que tu truquis a un telèfon i hagis de respondre a 4 veus, passi al botó 3, passi al botó 2, passi al botó 1, pim, 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 se talla. Tornes a trucar, passi al botó... li queden 3 persones. No podem funcionar així.
Això és bestial.
Estem equivocant-nos completament. Mm. I ja sé que les persones que estan en un servei telefònic d'un centre d'atenció primària, d'una escola, d'una empresa, pateixen moltíssim per la manera en què es truca i tal, però no podem ser atesos per persones. No podem ser atesos únicament per màquina.
Per a su comoditat va ser atendido per una màquina i dius, caramba, quina cara més dura, perquè això no és així.
No,
però si ho hem de fer Deia Fàtima Mernissi, a un llibre de les dones marroquines, deia escrivit que escrivir rejuvenece més que un lifting. No? Hem de escriure, no es pot deixar córrer, sí. No podem. Carme, volia preguntar-te alguna cosa més al marge sobre això, perquè jo sé que tu, vaja, ho sé personalment, vas ser directora de Nació Digital i et va tocar la pandèmia.
No.
Et va ser abans que vas sortir? Però durant un temps vau estar portant el diari per WhatsApp.
Va ser un període, no sé si jo, no sé si es fa això a pandèmia. Jo vaig estar en el període del 2015 al 2018 i el que ens va agafar...
3 anys només?
Sí, sí. El que ens va agafar pel mig en aquests 3 anys va ser 3 anys molt intensos.
M'ho crec.
I ens va agafar tot el conflicte polític aquí a Catalunya.
Ah, sí, clar.
I ens va agafar el mateix any l'atemptat terrorista a Barcelona.
Oh.
I llavors van ser 2 esdeveniments molt, molt colpidors socialment. I en algun moment, nosaltres sí que vam estar contemplant, sobretot en el conflicte polític, no? La possibilitat de no poder continuar escrivint a través de la web, no? D'internet, no? Llavors, opcions de si ho fèiem a través de quina xarxa social, de quin canal, si era Telegram, si era Signe, però vam poder continuar i fins on jo vaig estar va continuar el sí. diari. I va haver moments molt tensos políticament, sí que s'ha de dir, que no només el Nació, sinó els mitjans de llengua catalana, especialment més arrelats aquí al territori, van patir molta tensió. Però és part de l'ofici
sí.
i dels esdeveniments i viure informativament l'atemptat terrorista va ser molt colpidor, també.
Home, sí. Això deuria ser bestial.
I a més teníem la redacció a tocar i vam anar allà a tocar les Rambles i va ser molt, molt colpidor, especialment pels periodistes que van poder arribar i informar in situ en aquell moment tan tens i després tot el que van ser els dies successius, que va ser molt intens, tota la llarga, jo diria, més d'una setmana tràgica, no?, de fets en diferents parts de Catalunya, no? I sí, aquesta és una experiència, entre moltes altres, molt interessants i molt enriquidores que el Nació va tenir en aquells 3 anys, recollida de premis, projectes interessantíssims, jugant amb tota la interactivitat d'internet i el transmèdia, fem reportatges i coses molt interessants, també hi va haver això.
Vols afegir alguna cosa més? Perquè estem arribant al final, ens hem menjat el temps.
Ens hem menjat, és que parlant tu sempre és així, no? Una conversa com si estiguessis a casa. No, jo voldria dir, o sigui, en respecte a la tecnologia, per tornar a l'inici, no?
Sí, i tant.
No tenir por, tenir molta, molta curiositat, tenir molt present que intel·ligència artificial com a tal, com a concepte, és una cosa molt, molt abstracta, molt, molt gran, que el que hem de parlar és de programaris, d'aquell algoritme en concret, no tots fallen, ni tots són superfantàstics.
En la justa mesura.
En la justa mesura. Un toc d'atenció també a fer atenció als biaixos, especialment als biaixos de gènere, que no es perpetuïn amb aquesta tecnologia.
De gènere i probablement de raça, no? Com
sí,
deies abans.
Una diversitat, no? Sí. Que puguem mantenir aquesta diversitat, no? D'edats, de gènere, d'orígens, de cultures, és importantíssim. I és molt difícil detectar els biaixos d'una eina així perquè tots en tenim, de biaixos. Són com els prejudicis de les persones, no? No ens n'adonem i pensem que no sóc racista. Bé, ja veurem si et poso en aquesta situació. Com...
Però, sí.
Llavors, clar, hem de pensar que aquestes eines són programaris, que estan programades manualment per persones i que les persones no ens n'adonem dels nostres propis prejudicis i pot ser que es programin sense cap intenció de crear biaixos, però que hi són, perquè hi són en les dades que serveixen per entrenar aquestes eines, aquests algoritmes, i aquestes dades potser van ser recollides sempre en el passat, quan encara no havien lluitat pels molts dels drets que tenim actualment. Llavors, aquí a Catalunya tenim uns drets en àmbit de socials que no es tenien fa 20 anys, molt menys en la dictadura, i que si agafem dades del passat per entrenar aquestes eines, estem perpetuant els errors, els mateixos problemes, els estem perpetuant en el futur.
I passem per alt totes les lleis que han volgut millorar la societat.
Per tant, és a dir, no és que no pugui dormir com a ciutadana, però sí que estaré atent, és com a ciutadana, no? En el que a mi em pertoca, el meu cercle, el cercle del barri, els altres que de la meva professió, i si puc ajudar perquè m'hi ha donat d'alguna cosa, per què no dir-la, no? I si puc estar més informada o saber-ne una miqueta més, per què no dir-ho, no? I una miqueta així entre tots, jo crec que podem crear, no, societats actives, no passives, en aquest moment tan important que la tecnologia, les tecnològiques, diria, ens estan passant per sobre, no? Estan arrullant-nos, no?, meravellant-nos amb tota la eficàcia d'aquest potencial tecnològic, però que nosaltres podem dir, ei, que jo sé d'això, i jo dic que les meves dades són sagrades fins aquí, no? Bueno, sí, totes sí. Aquestes cosetes.
Que hem d'estar vigilants, relaxats i divertint-nos, però sense confiar del tot en tothom.
I no tot es pot fer. Jo reconec que els governs han de fer una feina enorme per obligar a no tenir una app del mòbil que llegir en una lletra de cos 6, és a dir, molt petita, 24 pàgines de termes legals, de si accepto o no accepto donar les meves dades. Digue-m'ho en un dibuixet claríssim. Això és part dels governs. Però també, si no ho fan, és part de nosaltres. A veure, què fem?
Sí, sí. Estem en un món molt interessant. No?
Apassionant.
En un canvi d'època. No en una època de canvi, sinó en un canvi d'època. I ens hem de pensar a veure què volem, com volem que sigui. Doncs hem de deixar aquí, Carme.
Nos encantada.
Podríem parlar moltíssima estona més.
Un altre cafè farem,
sí senyora. Doncs diem adeu a Carme Pairó. Moltíssimes gràcies perquè ens has fet rumiar, ens en portarem a casa moltes idees per donar-hi voltes. I els nostres oients els esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVox, ja ho sabeu, amb dues os, i el blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra des de la taula de so i Cristina Junyent aquí al micro. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrol.